IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Hi ha un lema que sempre m'ha semblat molt encertat. Pensa global, actua local. Pensa globalment, però actua localment. Una expressió que ens convida a tenir en compte on vivim, quin és el nostre context, el nostre entorn, quines són les nostres connexions i que ens anima a actuar en proximitat. No és gens senzill, per cert. Podria pensar, si estic cansada de ciutats turistificades, ja hauria de ser la primera a evitar els viatges de cap de setmana a capitals europees. Si el petit comerç del meu barri tanca, hauria de deixar de comprar online o en grans superfícies. Si patesc per la situació dels palestins a Gaza, podria col·laborar amb una ONG. Pensar global i actuar local, dos conceptes, per cert, el de pensar i el d'actuar, que no estan precisament avui de moda.
Avui en dia és possible comprar el menjar de tot l'univers en molt de conservants per la distància que té que fer. La indústria alimentària es fa només per guanyar diners, però les coses sanes són el teu dret i això no pot ser.
Menjarem local, actuarem global, denunciem injustícies a nivell mundial, actuarem global.
Consumir producte local té un efecte directe en el paisatge, en el sector primari, en la indústria alimentària. Consumir producte local redueix la petjada de diòxid de carboni associada al transport, ajuda a mantenir viva la cultura gastronòmica, dona suport a l'economia global, però és que, a més, el producte local sol estar molt bo. Pa de forn amb oli d'oliva de Mallorca, formatge de Mahó, sal de Menorca, figues de Formentera, mel d'Eivissa, unes ametlles de Mallorca i un glopet de vi de qualsevol de les illes, eh? Perquè la qualitat del vi d'aquestes illes ja és a dalt de tot. Local, a més de relatiu o pertanyent a un lloc determinat, és el lloc o part d'un edifici que té una destinació determinada, com un local comercial. L'any 2024, a Balears, segons Afedeco, hi havia 12.231 empreses dedicades al sector del comerç minorista, podríem dir tradicional. En aquest estudi, Afedeco va excloure els 700 comerços franquiciats que representen un 5% del comerç minorista. En total, segons l'entitat, més de 33.800 persones estaven empleades l'any 2024 en comerços minoristes. Això és un 71% del total dels treballadors del sector del comerç. Crec que tots coincidim en que la vida d'un poble o una ciutat se pot mesurar per la quantitat de locals comercials que tenen la barrera aixecada. I també tots sabem que és un sector molt sensible a les pujades de preus, als imposts, a l'IPC i fins i tot a la meteorologia. Actualment, per animar a comprar en el petit comerç, hi ha en marxa la campanya de bons de les Illes Balears amb 1.200 23 comerços adherits i la participació de 570 autònoms.
Aquesta carnisseria té 700 bons de 10 euros cada un i els acabarà ben aviat perquè a primera hora ja hi havia cua.
Val la pena perquè són 50, de 100 en tenim 50 de gratis.
Les cooperatives que despatxen producte local com aquesta d'Eivissa també esperen augmentar les vendes i aquesta de Mallorca, especialitzada en ametlla i oli, pensa que és una bona manera de donar-se a conèixer, tot i que el sistema de bescanvi embulla una mica tant a comerciants com a clients.
Serveixen, sincerament, perquè sí que és vera que potser ve més volum de gent, però també més concentrat.
La campanya estarà en marxa fins al 7 d'agost o fins que els establiments exhaureixin els bons. La Conselleria d'Agricultura ja ha invertit 1 milió d'euros i el principal objectiu és pal·liar els efectes econòmics que causa la guerra d'Orient Mitjà als costos de producció del sector primari.
Xerram ara d'uns locals comercials molt especials o directament emblemàtics. Toni Traveria, director del programa Emblemàtics d'aquesta casa i Vetres Ràdio, com estàs?
Hola, Arceli. Ben content d'estar aquí al teu costat parlant precisament d'aquests locals tan especials i, mai millor dit, tan emblemàtics.
Molt bé. Jo ara no sé si havíem tingut mai aquesta connexió dins un estudi, tu i jo. No estic segura. Pot ser que sí? Pot ser que sí?
Físicament no, però... perquè tu m'havies entrevistat. Jo
sí,
tu no, ho tinc
sí.
com a assignatura pendent,
sí,
que
sí,
et consti. Parlant de la meva faceta de biògraf.
Efectivament, això sí, però és vera que m'agrada tenir-te aquí de vora. Jo avui parlam d'emblemàtics, avui hem triat aquesta paraula local. Toni, no sé si tu local penses en un local comercial.
Penso en un local comercial, sens dubte, el comerç de proximitat, com es diu d'altra banda, i també, si em permets la seu de broma, Araceli, quan parlo o quan escolto la paraula local, penso en futbol, perquè sempre jo de nin era molt aficionat al futbol local i visitant, saps? Però parlant de comerç, el comerç local l'hem de reivindicar tots i li hem de fer més cas del que tots plegats li
fem. Sí, i d'això en xerrarem ara. Emblemàtics, que va estrenar el seu primer programa el primer dissabte de setembre de l'any 2024. Dus el compte dels programes que dus i dels comerços?
Sí, sí, de fet, tant duc el compte que et diré que dia 1 d'agost, mai millor trobada la data, celebrarem el programa número 100. Això vol dir que a dia d'avui, de fet ho acabem de gravar amb el company Lluís Fortesa, el programa 94 i 95.
Molt bé, molt bé, molt bé. I cada, més o manco, cada programa, cada capítol, dos comerços. Algun especial haurà per allà, però més o manco podem multiplicar per dos.
Sí, exactament. Hi ha hagut alguna excepció a la causa general, per dir-ho així, que com bé dius són aquests dos establiments, i aquestes excepcions han passat per innocentades que hem fet coincidint amb això, amb l'aproximació del dia 28 de desembre, amb la participació del nostre entranyable amic Azael González, que és un crac. De fet, a la darrera intervenció ell va suplantar ni més ni menys que el president dels Estats Units, Donald Trump. Segons explicava Azael González, Trump venia aquí per justament copsar les bondats dels emblemàtics i importar aquesta idea als Estats Units.
Clar, que
per cert, clar, vostè que està a Londres, Bonifaci, com sona la paraula emblemàtic en anglès?
Emblemàtication, pot ser?
Home, no sé si seria ben bé el mateix, però bé, una aproximació.
I en aquests emblemàtics tenim de tot, també tenim humor. Cada dissabte us podem escoltar a les 10 del vespre. Actualment ens acompanya en Xavi Oliver, que sentim també cada dia a xiu-xiu. Toni, com serien els nostres barris, els nostres pobles, sense aquests locals, sense aquest comerç de proximitat?
Uf, em costa d'imaginar, perquè d'altra banda no voldria imaginar-me una ciutat o un poble del nostre entorn immediat sense aquest comerç de proximitat, perquè m'imagino ciutats i pobles tristos, sense llum, sense l'alegria i sense el tràfic de gent que entra i surt de les botigues, sense l'atenció dels comerciants cap a la clientela, perquè al final, i no crec que siguin paraules buides, sinó que el comerç de proximitat, igual que taller mecànic, que també, evidentment, tota l'activitat econòmica,
sí, sí,
i particularment els comerços, sens dubte, dic, no és una frase feta, donen vida als nostres pobles i ciutats. Per tant, em costa molt imaginar-m'ho i espero que no arribi mai aquest moment que no n'hi haguessin.
Ara t'escoltarem presentant-se a Merceria Can Cases de Santa Maria.
Botons, agulles, cintes, fils, didals, teles, llenceria, pijames, bates, maquillatge, brodats... De tot i més es pot trobar a Merceria Can Cases, al centre de Santa Maria. I també hi trobarem, és clar, les dues sòcies que regenten aquest històric local, Maria Vic i Maria Antònia Duran. Serà Anna Maria qui ens farà de guia en aquest recorregut radiofònic per l'establiment. Quin és el primer record que té ella del negoci? També ens contarà el perquè del nom.
Te diré, perquè és molt xocant, que vaig fer un treball que el vaig trobar l'altre dia a l'escola, que jo doncs, devia ser doncs, en els 70 i alguna cosa, jo devia tenir 7 o 8 anys, i Santa Maria tenia 3.700 habitants només, i ara deuen rondar un 9.000, o sigui que ha canviat molt Santa Maria en aquests anys.
Ha canviat també el client.
Home, clar, sí, ha canviat el client, i a part que avui en dia el petit comerç de cada dia tendeix a desaparèixer, perquè les ventes online de cada dia augmenten més i la gent jove no entra en el petit comerç ja.
De tot això en xerrarem, però emblemàtic és el nom del programa, emblemàtic també és un enganxina, per dir-ho d'alguna manera, no? Un reconeixement institucional. En quin moment un comerç esdevé emblemàtic, Toni?
Això ho vam tractar específicament com va parlar la CAP, la gerent d'ADR, l'antic IDI, l'històric IDI del govern, i jo ara no ho sé de memòria, hi ha diferents perfils, però essencialment són establiments de llarga trajectòria, no sé si són 75 anys o més. També recordo que específicament, més enllà de la longevitat del negoci, si aquell negoci, valgui la redundància, du a terme una activitat peculiar, encara que només dugui, entre cometes, només 15 o 20 anys, pot ser emblemàtic per aquesta singularitat.
Molt bé. I ara sentíem ser responsable de la merceria Can Cases dient els joves no entren. A veure, quina és la relació d'aquests comerços amb els clients? Se'n fan de nous? Tu com ho veus? Com ho copseu?
Perquè és una pregunta que sempre demanam pel reconeixement amb emblemàtic, demanam, com és obvi, pels productes que venen i per la clientela, perquè els productes sense clientela i la clientela sense productes, l'un sense l'altre no serien res. I doncs jo crec que efectivament els petits comerços s'adapten a la realitat, que mantenen, i així ens ho fan saber, famílies de clients, és a dir, famílies a través de diferents generacions, que venia el padrí, després el pare o la mare, i després el net d'aquell padrí, no? O padrina. I en aquest sentit, per tant, hi ha aquest client de tota la vida que ha passat, com dic, de generació en generació, i també, depenent dels àmbits i dels productes que venen, també hi ha públic nou. També s'ha de diferenciar la venda tradicional de tota la vida físicament, allò d'anar a la botiga de rigor i comprar i pagar metàl·lic o amb targeta, i d'altra banda, a través d'aquest cas de pagament amb targeta, la venda online, que aquí sí que hi ha varietat de posicions, perquè hi ha comerços que diuen no, jo em vull enfocar en el comerç com ha estat sempre, i altres que diuen no, és que el present i el futur immediat passa també per aquesta obertura, aquestes noves possibilitats de la venda online, no? Per tant, aquí sí que hi ha una mica de pluralitat d'enfocaments, podríem dir.
Per tant, depèn de cada local, de cada comerç, de cada cas, perquè són comerços amb molt de recorregut, que hauran vist moltes coses, que s'han hagut d'anar adaptant, i n'hi ha que s'adapten més que d'altres, no?
Ni més ni menys. I recordem, clar, tots hem viscut, per desgràcia, i no fa tant, o sí, depèn com tinguem el prisma del temps, la pandèmia, que va ser un daltabaix per tots. Jo no em voldria imaginar d'un negoci, en aquest cas un comerç, i veure que no pots obrir si no era un establiment essencial en aquell moment, ja no emblemàtic, sinó essencial. Per tant, hem viscut moments molt complicats. Quan parlem d'un segle, evidentment, hi ha comerços que han viscut la Guerra Civil, l'han patida. Alguns van haver de tancar portes i després han tornat a obrir, i altres van tancar i ja no van obrir mai més. Vull dir que hi ha hagut casuística molt variada, però també crec, i t'ho he de dir, Araceli, que una de les característiques definitòries dels petits establiments és la resiliència i la capacitat de tirar endavant, passi el que passi, i malgrat totes les adversitats que pateixen, perquè que són moltes diàriament, i una competència cada vegada més feroja, que el mercat és lliure i tothom posa els establiments que pot o se li deixen posar.
Sí, sí, aquí hi ha un convenciment molt personal. Sentíem-ne ser responsable de la merceria de Can Cases, ara la sentirem també, que mos deixava aquest missatge.
El petit comerç de cada dia ho passa més malament per subsistir. Pues que has de fer? Han de cercar alternatives a les quals puguis tenir un parell més d'ingressos i que la gent te conegui. Se va posar en contacte amb nosaltres segur, a veure si podien deixar paquets i tornar donant una petita comissió. Van dir que sí, fa d'haver 4 anys que funcionàvem en segur. A altres cases nosaltres també funcionàvem en segur. Mort duen paquets, m'ho deixen, i és una manera d'atreure clients cap a la tenda i també de tenir un petit benefici mensual.
Clar, seria com a paradoxal. Imagina't que compren unes calces i els arriben aquí a través de paqueteria.
Li arriben. Vull dir que ja m'han vengut paquets que Amazon ho ha portat en plàstic transparent de calcetins, però bueno, mira, s'ha estimat més comprar a Amazon, perquè ho compri a Amazon. M'agradaria dir que la gent s'hauria de conscienciar un poc més de que el petit comerç és el que aguanta molt també part del poble i de tot, i que no hauria de desaparèixer, però per pena, pues, sí, desapareix degut a la gran superfície i degut a la compra online.
La casuística és molta, i ara la sentíem a ella que mos deia un parell de causes, no? I jo recordava, i crec que vosaltres també vareu tractar emblemàtics, la merceria Ca Don Àngela de Palma, que va tancar l'any passat després de 340 anys d'història. Això és la reina o el rei dels comerços emblemàtics. Toni, reaccionant quan diuen que tanquen? Les enyoram quan no hi som?
Sí, jo crec que això, tristament, a la vida quotidiana ens passa tot. Sempre trobam a faltar les coses quan no les tenim, no? I en els petits establiments comercials com Ca Don Àngela, com bé dius, va passar això. De fet, recordo en Miquel Àngel, el propietari, que ha estat tota la vida allà i és, com dius, juntament, crec, amb en Joan de Saigo a Mallorca i el conjunt de les illes, els emblemàtics més longeus, sí, sí. Que ell, quan jo el vaig cridar per dir ostres, em sap greu, diu, sí, és que ja he acabat la paciència, ja no puc més, perdó que Miquel Àngel que desgrari aquesta conversa, de fet, d'altra banda, la va fer pública amb altres mitjans, però ell em deia, és que ara, d'ençà que ha sortit publicat el tancament del negoci, ara em ve tothom i em diu, ai, quina llàstima. Diu, clar, però és que ara ja és tard, ara ja la decisió està presa, no? Bé, jo crec que l'exemple ens ha de servir per no reincidir en l'error i en la mesura que puguem evitar el tancament d'aquests negocis perquè, com dèiem fa un moment, són part essencial de la nostra vida quotidiana i de tal com la tenim contemplada i com la vivim a diari.
Mm-hmm. Tu em penses en la responsabilitat que tenim com a consumidors? On la situem?
Sí, jo crec que, clar, aquí és un pastís en què hi ha diferents responsables, o per no dir culpables, però a part, evidentment, hi ha els mateixos comerciants que han de tenir, com dèiem, aquesta capacitat de resiliència i d'adaptació als nous temps, perquè tot va canviant. Fa 30 anys no hi havia mòbils i avui el mòbil l'utilitzem per tot, també per comprar, evidentment. Per tant, hi ha una part dels mateixos comerciants, crec que també, sens dubte, una part de l'administració, sigui govern, siguin consells insulars o ajuntaments, sobretot, per facilitar en la mesura que es pugui la vida d'aquests establiments. En el cas de Palma, jo no voldria ser governant perquè prendre decisions és molt difícil i complicat. La majoria de comerciants que hem visitat emblemàtics ens diuen que en el centre de ciutat és molt complicat l'accés per mort del pàrquing, de l'aparcament, no? Clar, ja dic, si s'ha de governar és difícil prendre decisions, però crec que sí que s'ha de tenir en compte el pes específic cultural, social i econòmic d'aquests establiments comercials.
I d'avui xerram amb en Toni Treveria per tenir la paraula local d'aquests comerços emblemàtics, perquè si no ho heu fet ja estàu tardant i sempre ho podeu recuperar a la carta cada dissabte a les 10 del vespre i sempre en el servei a la carta IV3 Ràdio emblemàtics, cada dia dos comerços, cada dia no, cada programa si no estaríeu agotats també cada programa dos comerços diferents. Sé que és difícil, eh? Però n'hi ha algun que t'hagi sorprès especialment?
Uf, bona pregunta de difícil resposta, Araceli. Clar, és que et diria que gairebé tots, però mira, així, de primer pensament, et diria el primer, que per cert va ser una recomanació específica de les companyes, dic perquè són tot dones i grans professionals d'ADR Balears, com deia l'antic IDI, i ens van dir, abans de començar, com deies, el setembre del 24, que ha plogut un poc, farà dos anys, en Joan Maura i mi ens va dir, ostres, podria començar per Can Garanya, Manacor, perquè tenen una història molt longeva, de fet, crec que l'any que ve compleixen el centenari, i parlen molt bé i tal, i efectivament va ser així, vam anar allà in situ amb en Joan, en ple estiu, en plena canícula, amb una calor d'aquestes tremendes, però recordo la nostàlgia amb què els actuals propietaris parlaven del passat i l'emoció fins al punt que es va escapar per bé alguna llàgrima recordant els avantpassats que també han aportat, sens dubte, el granet d'arena a la proliferació del negoci, no?
Anem, és la nostra vida. Són molt de records, sobretot pels tres germans, en Joan, en Toni i en Sebastià, que no hi són, però els tenim present sempre. Això, per nosaltres, és el més important per aquesta festa o qualsevol cosa farem important perquè ens fa molta il·lusió, sobretot per ells.
Que podria dir, ja et dic, Araceli, tots els establiments, el centenar llarg que hem fet, 150 gairebé. Et diria també, a Eivissa, entre molts altres, recordo Menorca, Efectos 2000, i a Eivissa, concretament, a Santa Eulària de Riu, et parlaria de Teixits Cardona, perquè vam tenir el fill i la mare, Salvadora, que més de, no recordo si més de 80 o més de 90 anys, que segur que ens escolta perquè sé que és fidel seguidora del programa, ens va atendre amb una gràcia increïble i fins i tot vam desenvolupar una pregunta amb la corresponent resposta en francès. Vull dir que tremenda. I era una senyora que recordo com a anècdota també, i dic, i vostè no pensa jubilar-se? I deia, no, no. Diu, jo quan estic el diumenge assegut al sofà més de 5 minuts ja em canso, necessito activitat.
S'han revés ben fet. I així deu estar de bé, de salut i d'activa.
Segur que sí.
Hem d'anar acabant, Toni. Vinga, periodista, titular. Quin titular faries d'aquesta feina d'emblemàtics si ho haguessis de resumir?
Caram, et resumiré. Saps que els titulars a vegades és el més difícil de tot
absolutament,
plegat, eh?
Absolutament, estic absolutament d'acord.
Bé, primer diré que és un goig que du molta feina, en Joan i en Xavi ho saben, i jo també, igual que la resta de companys, elaborar setmanalment aquest programa. Per altra banda, com dic, és un goig i un luxe, i el titular que em demanes seria emblemàtics, si no hi són, s'hauran d'inventar.
I de, si tu no hi fossis, també t'haurien d'inventar, ni Toni Traveria. Moltíssimes gràcies.
Dic, i que et consti que em queda pendent entrevistar-te jo a tu, eh?
No, de moment no tinc cap comerç emblemàtic, però, escolta, alguna cosa farem.
Segur que sí.
Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Per favor,
i molta
gràcies
sort,
a tu.
Escolta'm.
Encantat, gràcies.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
IB3 Ràdio és investigació.
Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que s'adelfan massa ràpid?
Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les riades.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Ara diré una frase que deia sempre el meu predí, apuesto.
Molt bé.
A lloc.
Molt bé, i d'això vol dir que ets un tio local.
Som un tio local.
Molt bé, molt bé. I de local és la paraula que hem triat avui, molt lligada, efectivament, en el lloc on som o d'on som.
Començant per un lloc físic, un local, on tot gira en el voltant d'un personatge.
La gente dice que hay que viajar para ver mundo. A veces pienso que si te quedas en un sitio y mantienes los ojos abiertos, puedes ver todo lo que te hace falta.
Brooklyn, estiu 1987. Algunes persones que freqüenten l'estanc de Oggy Wren li conten coses. Algunes són certes, d'altres no. Però totes tenen un principi, un lloc on s'ajunten, que és el local d'Oggy Wren i un final. Estem parlant de Smoke, una pel·lícula que, si l'haguessin traduïda en castellà, cosa que no feren quan traduïren, quan li posaren el títol en castellà, hagués estat fum. No, és Wayne Wang, la primera pel·lícula que va fer Wayne Wang després de guanyar l'Oscar per El Club de la Bona Estrella, i li va donar a Paul Auster la possibilitat d'escriure una història d'històries. És una pel·lícula que està plena de llums, està plena d'ombres i te fa creure en ser humà mentre te deixes dur de la mà dels quatre protagonistes d'aquesta història d'històries. Harvey Keitel, que és Oggy Wren, que és el protagonista de la pel·lícula, William Hart, Stockard Channing, aquella mítica Rizzo de Gris, i Forrest Whitaker, el nostre Ghost Dog, El Camino del Samurai particular. És una pel·lícula que te salva la vida, sa vida cada vegada que la veus. O sigui, si ho dic així de clar, és, per jo, Smoke és una d'aquestes pel·lícules que te reconcilia en tot el que tens en el teu voltant, a pesar d'estar focalitzada a un estanc i de passar-se tota sa pel·lícula fumant, com vos podeu imaginar.
D'aquí és títol, no? El local és un estanc.
Exacte. El local és l'estanc d'Oggy Brent.
El
senyor
Oggy és l'estanquero.
A Brooklyn.
Estanquero de Brooklyn.
Exacte. Estanquero de l'esquina de Brooklyn, d'un cap de cantó d'allà. I ja està. No, és que no té més argument que aquest, no?
Brooklyn és lloc d'en Paul Auster.
Exacte, el lloc d'en Paul Auster. O sigui, és una pel·li que ho dèiem, te salva sa vida cada vegada que la veus. De fet, jo m'ho vaig comprar el llibre, m'has comprat el guió de la pel·lícula i el rellegeix de tant en tant, perquè està tan ple de frases, de històries, perquè són un munt d'històries que se van cruzant les unes amb les altres. I, bueno, de fet, li va valer el premi en el millor guionista novel. O sigui, tu veuràs Paul Auster, millor guionista novel, a 1995, quan va escriure aquesta història, i a Wayne Wang li va valer el premi de jurat en el Festival de Berlín. M'ha flipa. I té una continuació que es diu Blue in the Face, també la va escriure el propi Paul Auster. És molt distinta, o sigui, és quasi documental, però es mou, que és fantàstica, fantàstica.
Vinga, idò, si no l'heu vist, que probablement sí, sempre és bon moment per tornar a gaudir de Smoke. I res, això dèiem, local és la nostra paraula de que xerram ara.
I ara xerram d'un producte local, per exemple, el formatge.
¿Vives solo?
Con mi hermana.
A ver.
¿A ti qué te parece este queso?
¿El qué vas a ver? Está aquí para limpiar.
¡Cierra la boca!
¡Cálmate!
¡Sube!
No.
Aquesta és la història d'un jove que no té res més a perdre i que l'únic que li queda és la seva germana petita, que el manté mínimament sa. Fins que un dia decideix fer alguna cosa més que sortir de festa amb seus amics, robar-se alcohol que no pot pagar i ficar-se en problemes. Això és La receta perfecta, una pel·lícula de fa 2 anys, de 2024, que és una història de superació personal que se va convertir en una revelació a França l'any de la seva estrena. Va guanyar el César a la millor actriu revelació i a la millor òpera prima. És un magnífic repàs d'un poble petit, dels seus habitants, amb una mirada càlida, però sense abandonar aquesta realitat en sa que viuen. Això que dèiem, que a vegades el cinema té aquesta part molt romàntica de lo que és local, de lo que és el poble, de lo que són els pobles, de lo que són els habitants, el producte local, tot això que tenim en el nostre voltant. Però, clar, això té una part negativa, i és que no surts mai d'allà. Vull dir, en el final acabes allà tancat, no? I aquesta pel·lícula no abandona aquesta part, aquesta mirada, aquesta realitat aquí on viuen tots els locals. Però la seva, precisament això és la seva principal virtut, no? Aprofundir en temes molt complexes, molt tristos, amb un equilibri de frescor molt guapo i que és molt difícil d'aconseguir amb una pel·lícula, sobretot una pel·lícula de baix pressupost, amb actors que no eren actors, que eren els propis habitants del poble. És una pel·lícula fantàstica.
Molt bé, entenc que el seu objectiu era fer el millor formatge, no?
Exacte.
Val.
Exacte, per això se diu La receta perfecta. I si guanyes premi en el millor formatge, pues podré sortir de tot això aquí on estic ara mateix. La protagonista de la següent pel·lícula va ser la recreació perfecta d'una policia local, embarassada, a més, a Fargo. I en aquesta és la recreació perfecta d'una dona que lluita per la justícia a un poble aquí on ningú pareix voler fer res per ajudar-la.
Daría lo que fuera por atrapar al tipo que lo hizo, señora Hayes, pero cuando el ADN no coincide con nadie que haya sido detenido, cuando el ADN no coincide con ningún otro delito cometido en el país, y cuando no hubo ni un solo testigo desde el momento en que salió de su casa hasta el momento en que la encontramos, entienda que no podemos hacer mucho más.
Obtengan muestras de sangre de todos los varones del pueblo mayores de 8 años.
Una dona decideix iniciar una guerra contra la gent de policia local del seu poble per no fer res per trobar l'assassí de la seva filla. El primer pas, posar 3 anuncios en les afueres, que a més és el títol d'aquesta pel·lícula que té un guió com a pedrades, bàsicament. En vez de línies té pedrades i te'ls va disparant una darrere l'altra i és Frances McDormand, aquesta protagonista que ja volia dur Fargo, però com que ja havíem parlat d'ella un altre dia vaig dir, bueno, no tornarem a dur la policia local Fargo, però és que jo crec que és l'exemple perfecte de policia local.
Ho és. Que no molla, fins que aconsegueix arribar.
Exacte. Però aquesta 3 anuncios en les afueres té una cosa que és bestial. La història és perfecta, és sopesada, és densa, és com un western modern on tot succeeix, tot va passant entre línies sense que passi pràcticament res. És curiós perquè és una invitació a l'entusiasme, o sigui, acabes la pel·lícula dient... que guai, però en el mateix temps en aquesta mala llet que manté ella tot el temps, que la manté pràcticament sense immutar-se, tu la veus allà i dius, oi, Déu meu, mare de Déu, és tan disfrutable que te fan ganes de començar a posar anuncis per l'autopista per denunciar un munt de coses contra segons que si no fos perquè són caríssims. No, en sèrio, és una pel·lícula genial. Si no l'heu vist, 3 anuncios en les afueres, en Frances McDormand i Woody Harrelson.
Molt bé, idò, aquesta llista se va fent molt, molt interessant. Seguim ampliant-la, vinga, que això té bona pinta.
Anem acabant i ho feim en la demostració d'aquesta part positiva de l'esperit local.
¿Esta noticia ha llegado a Talibor?
Nadie lo sabe, solo el ganador. Ned Devine. ¿Has visto ironía más grande ganar tanto dinero y un minuto después morir de la emoción?
A un poble irlandès de 52 habitants hi ha un home que ha guanyat spot enorme de la loteria nacional. Però de l'emoció s'ha mort d'un atac de cor en so premi en sa mà. Segut a sa butaca davant sa tele en so premi en sa mà. Així que la resta del poble decideix que faran creure l'administració que el guanyador segueix viu per poder cobrar el premi i repartir-se'l. Això és Despertando a Ned, una pel·lícula de l'any 1998 dirigida per Kirk Jones, que te fa somriure tot el temps. O sigui, és impossible no somriure veient aquesta pel·lícula. És absurda, és tendre a parts iguals. I aquí la paraula local és sinònim de simpatia. I ja està, hi ha una mica de polisoneria també. Per això de mantenir l'esperit infantil i de divertir-se tota l'estona. Jo crec que Kirk Jones és Ken Loach, però en sentit de sumo. Així, tal qual. És molt xula. És que, de fet, o sigui... te diverteixes bàsicament perquè si te donen 9 milions de lliures de fa 30 anys, te divertiries un rato, no? I faries polisoneries totes.
És que aquestes pel·lis angleses i irlandeses i escoceses tan costumbristes són tan divertides, són tan bones.
Exacte. I jo crec que com a local, o sigui, si dius la paraula local, jo crec que hi ha una pel·lícula que té una música que te diu sí. Ha d'estar en aquesta llista. Això que sona de fons és el tràiler de Local Hero, o Un tipo genial, com se va traduir lliurement l'any 1983, quan se va estrenar a Espanya. Curiosament, Smoke no la traduïren, però aquesta la varen traduir com a, en vez de héroe local, la traduïren com a Un tipo genial. Bueno, aquestes coses. I aquest tipo genial és Mac, és un treballador d'una companyia petrolífera, a qui envien a un idíl·lic poble escocès per comprar totes les propietats de la zona per tal de construir una refineria. Els habitants del poble estan encantats, tots excepte, clar, si no, no hi hauria argument, un, que és el que protesta. I és que fa que a poc Mac vagi dient això de ser local igual m'agrada, no? Aquesta és la definició perfecta de comèdia costumbrista aquí on se converteix allò local amb allò meravellós, no? És d'espectaculars paisatges, una magnífica fotografia, uns personatges molt peculiars i molt divertits i una banda sonora fantàstica, en aquest cas de Mark Knopfler, guitarrista de Dire Straits. Encara que només sigui per això i per bon estat d'ànim que te deixa cada vegada que la veus, que és allò que acabes amb una riaia, igual que Despertant Duanet, acabes amb una riaia d'hora i hora, ja és una pel·lícula imprescindible.
Molt bé.
I a part de per veure un dels darrers papers que va fer Berlanga.
Ja, imagina, 1983. Tenim bolla extra?
Sí, tenim bolla extra. Una altra que també podria ser que Loach directament...
No, però... quasi totes les angleses.
Totes les angleses. Sí, avui hem abandonat les nord-americanes i hem dit no. Bueno, Frances McDormand és prou nord-americana.
Sí, ho és. Sí.
I tres anuncis en les afueres, ho és bastant. Però sí, angleses. És que jo crec que un tipus... Que volien muntar un espectacle local i que volien ser sexy, que volien tenir un èxit local, però més enllà de... A més, a dins un local molt concret. Bueno, recordeu d'aquesta escena?
El viernes se despejará la borrasca, con lo que tendremos un fin de semana cálido y soleado. Ahora volvamos con la música. Escuchemos otro éxito discotequero de los años 70. Hot Stuff, de Donna Summer.
Gran, aquesta pel·li.
El moment aquí on... Això és una pel·lícula sobre un poble, sobre un local, aquí on les dones paguen per veure a homes llevar-se la roba, i aquí on un grup de locals sense feina decideix que si millor manera de guanyar dobés és quedar-se en pèl davant del públic local, que segur que pagarà per veure-los ballar despullats. Això és, efectivament, Full Monty. I aquesta escena que escoltàvem és aquella mítica escena de la cua d'esparo, de la cua de s'atur, allà van estar tots fets en fila i de sobte se posen a ballar perquè no poden en la música de Donna Summer. És fantàstica. És, bueno, és això, és la versió en sentit de sumo d'aquest Loach. Si fos d'aquest Loach seria tristíssima. Però com que és de Peter Cataneo, que va ser... A més, va ser la primera òpera prima, va ser la primera pel·lícula, va ser la seva òpera prima, va sorprendre tothom, ningú se l'esperava. Després, sobretot, a més, després de veure Robert Carlyle, que acabava de fer Trainspotting, vull dir, era un tipus que se liava bufetades en tothom, aquí feia de pobre desgraciat.
Tots fan un gran paper. Perquè aquell moment de m'embolic amb el paper film per aprimar-me mentre m'estic menjant un Kit Kat, aquest és que jo crec que tradueix molt l'esperit de la pel·lícula.
Sí, sí, sí.
Aquesta tragicomèdia fantàstica.
És divertida, és una pel·lícula petita, és divertida i petita, és enorme i és trista, és absurda i és real, però sobretot jo crec que no te canses de veure-la.
No, i l'hauríem de recuperar de tant en tant.
Sí, sí, sí.
I també per recuperar, sí, bé, i per veure com és el món, perquè... Exacte. Li posaven ganes a un món que se'ls estava enfonsant. No?
Exacte. En aquell moment, jo crec que d'aquestes pel·lis n'hi ha moltes que han agafat aquest tancament de siderúrgies, de mines, aquell moment aquí on...
Moment Margaret Thatcher.
Moment Margaret Thatcher. Exacte. Sí. Reindustrialització, que hi va molt de directors que agafaren això i ho varen convertir, vull dir, recorden Billy Elliot, per exemple, no? Sí. O aquesta Full Monty, que ho varen convertir en comèdies o sent pel·lícules tendres d'aquestes de, bueno, te posaven damunt la taula un problema molt greu, però que afectava moltíssima gent, però li posaven una miqueta de sentit de sumo.
Sí, sí. Que bones totes, eh? Per favor, crec que aquest cap de setmana faràs deures.
Exacte, són pel·lis de... És que trobava que és vera que local sí que... jo record, sempre ho conto, però recordo la primera vegada que me'n vaig anar a viure en el poble, quan feia una setmana, la senyora que havia, una dona que havia vengut a casa nostra a fer el final d'una neteja a fons de la casa que acabaven d'estrenar, la mos trobàrem en el berenar, el 100 demà de matí, i li va pegar una colzada en l'amo de la papeleria i li va dir, són aquests. I jo vaig pensar, ara mateix aquest tipus, nosaltres fa 3 dies que vivim aquí, però aquest tipus ja sap quina tele tenc, de quin color és el meu sofà, quantes habitacions té que nostra, si té 2 pisos, si en té un... brutal. I això és la part local, que no te conten les pel·lícules.
Més, bueno, que bueno. Encara que duguis 50 anys i visquen un igual. Poble, sempre seràs extern.
Exacte. Necessites 7 generacions per poder considerar-te local.
Sí. I de Toni Camps, tu ets el nostre local preferit. La secció és tota teva.
Salut i cinema.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio, formació.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3,
la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Avui hem triat la paraula polisèmica local, local que pertany a un lloc, a un municipi, a una part del cos. Un ordinador pot ser local, el comerç o un producte de menjar o de beure. Pensem global i actuem local, pensem globalment i actuem localment, un gran lema. I ara toca anar baixant la barrera del programa. Hem demanat ajuda a un home d'aquí, que fa oli aquí, en denominació d'origen, per tant, segell 100% local, però que també és un gran observador d'aus que van i que venen. No sé si això li donarà una altra dimensió al concepte de la paraula d'avui, local.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Joan Mallol, president de la DEO Oli de Mallorca, com estàs? Benvingut.
Molt bé, estupendo. Esperant dissabte amb impaciència.
Ara mos ho contaràs, ara com mos ho contaràs. Però no passem spoiler en els oients. Primera pregunta obligada d'aquesta secció. Si te dic local, Joan, que te venes cap primer de tot.
Local és que nostre, no? Et sentir-vos, et sentir-se proximitat de lo que és genuïnament nostre, tant a nivell de natura, com a nivell de societat, com a nivell de persones, com a nivell de si allò on vivim. No? Uh-huh. Crec que sí, que té un component sentimental molt important.
Ja, i quin és el valor, o el gran valor del producte agroalimentari local, del producte d'aquí?
Jo crec que és la gent que hi fa feina darrere. Sí. La manera de recolzar el manteniment d'una activitat sacrificada i dura com és l'agricultura és precisament donar prioritat en el consum de lo que se produeix a casa nostra. I, per tant, els olis en denominació d'origen, entre altres productes, han de ser sempre prioritaris a l'hora de decidir-se per un suc d'oliva.
Uh-huh. Un dia jo pensava en el producte local. Un dia un cuiner de Menorca me va dir: jo t'he implantat ají groc, que prova ají amarillo, ají groc. Uh-huh. Diu, fa molts anys que el tenc, ja és menorquí, que prova, no? No sé si això el fa local. Ell defensava que sí, que jo el feia local. Què en penses?
Mira, la natura i l'agricultura forma part de la natura en un sentit ampli. Evidentment, és una qüestió dinàmica. Les tomàtiques de Ramallet són absolutament locals i són d'origen americà. Les patates de la Pobla són ben locals i són americanes. De manera que no hem d'exigirar i hem de reconèixer que la vida i l'ambient canvia. I, per tant, hi ha coses que se van incorporant. I això, precisament, ens enriqueix, no? Perquè si haguéssim de ser molt estrictes amb l'excepció de la paraula local, ens podríem trobar molt, molt limitats. Sí. I, de fet, nosaltres no som locals. També som una espècie que se va autotransportar fa 4.000 anys en aquestes illes i, evidentment, ara som locals.
Uh-huh. Està bé explicar-ho i tenir-ho en compte també, que estan fets de moltes coses i de moltes parts i de molta gent de tot el món. I xerra'm d'oli, va, tu ets productor, també representes Oli Déu de Mallorca, president de la denominació d'origen. Quan fas un pa amb oli i li poses un bon raig d'oliet, després li passes el dit, pespar, com feia la meva predina o no?
No, no li pas, però normalment sí que veure que un faig el pa amb oli és la sollerica. Primer un pot d'oli, després una queixa tomàtica i després afegir-hi un poquet més d'oli per damunt.
Doble ració, molt bé.
Que quedi ben amarat. Sí,
molt
sí.
Bé, molt bé. I acabes amb un poquet de sal, no?
Efectivament.
Molt bé. I quan surts a fora xerrades, bon oli que se fa aquí, què dius? Per on comences?
Bueno, per destacar que aquí hi ha una combinació extraordinària entre una tradició de més de 2.000 anys d'elaborar olis, amb innovació d'haver incorporat els procediments més moderns que ens assegurin una qualitat imbatible de sal. No? I, de fet, els olis de Mallorca han rebut distincions i premis a moltíssimes fires i concursos i, per tant, en aquest moment tenen una acreditació a nivell internacional indubtable. No? Mm. Però els pues, productors d'oli, el primer client és el client local, no? Perquè si nosaltres demanem que el producte local sigui el primer per omplir l'escenari de la compra, també hem de cuidar en el consumidor local perquè ho mereix. No? I per això, a pesar de les previsions de calorada de dissabte, serem en esborn per oferir a tots els que se vulguin acostar en aquesta mostra de dissabte de matí els productes més selectes de les nostres tafones.
Idò, apuntau, si sou a Mallorca, si sou a Palma, si heu de venir a Ciutat de Visita dia 20 de juny de 10 a 3 de Sora Baixa, teniu aquesta Fira de l'Oli de Mallorca, que se celebrarà en Esborn, i aquí podrem tastar i comprar olis de Verderol, Obocassa, Trauré, Oliuga, Son Matge, Oli Solla i Oli Samarina. Tots aquests estareu ben representant. Olives, també, que això també s'ha de posar en valor. I altres productes, que n'hi ha qualcun que també toca s'oliva, com una cervesa feta amb fulla d'olivera. Aquí tindrem un poquet de tot, no?
Sí, sí, així és. I a més, hi haurà una estona de música amb el Montcaidú i una ludoteca per si els nens, els pares volen deixar els nens descansant mentre ells fan la volta amb més calma.
I també s'ha de sortir molt, no? Joan, contínuament s'ha d'estar mostrant el producte, fent un poc d'informar del producte, perquè no mos fixem, a vegades passa, ui, aquest és més car, aquest són 2 euros més, aquest 30 cèntims manco, no? S'ha de fer també molta difusió del producte, posar-lo en valor.
Efectivament, efectivament. Això és com anar en bicicleta. Si no rimes, caus. No? Per tant, no hi ha altra alternativa que mantenir un esforç continuat de difusió i promoció d'aquest producte.
Idò, teniu aquesta cita, dia 20, que això és dissabte, en Esborn de 10 a 3, amb música, amb espai de ludoteca, amb moltes especialitats gastronòmiques, producte local, oli, que serà el protagonista. Idò, ja ho tenim ben apuntat, i ara nosaltres hem d'anar baixant barreres, Joan, i sempre fem dues peticions. La primera, si tens algun costum abans d'anar a dormir, perquè tenim una llista amb coses, idees, costums, hàbits per dormir millor. Tu en tens algun?
Bueno, són molt clàssic. He de llegir una estona antes d'anar a dormir. No tinc altres secrets.
Molt bé. Estan és number one, eh? Llegir és el number one. I necessitam una cançoneta per baixar barrera fins demà. Que mos proposes?
Idò, jo vos proposaria escoltar a Juli Colom en la magnífica cançó d'Olivera, que vos entronca directament amb aquest valor tradicional des que feia referència abans.
Que bé. Idò, amb Júlia, que per cert van xerrar amb ella la setmana passada, amb la seva música, amb la seva veu i amb aquesta oda d'Olivera, baixarà en barrera i mos veiem dissabte dia 20 en el passeig d'Esborn. Gràcies, Joan.
Molt bé, moltes gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Olivera verda i grisa, més antiga que aquest món, ets arreu. Ets treballs i ets amors. T'he cantat des de petita totes les meves cançons. Olivera verda i grisa, més antiga que